A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Molt bona vesprada. A l'hora del medi ambient plantegem un debat que està produint-se en molts llocs. La compatibilitat entre les activitats esportives que es desenvolupen a la muntanya i el respecte pel medi ambient. És un tema molt interessant que anem a analitzar amb molt de detall en aquesta edició de l'hora del medi ambient, on anirem d'excursió amb Guillem Torres i Perea i coneixerem un nou establiment al COI que planteja productes ecològics i saludables. Abans de tot això, anem amb la música de la natura. Paco Pascual, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Avui anem a viatjar, no?
Sí, avui viatgem a Estats Units, concretament a Colorado, Arizona, on es troba el Gran Canyón. I anem a tenir el plaer de disfrutar des d'allí d'una bellíssima posta de sol. M'acompanyeu? És el quart moviment de la suite del Gran Canyón del nord-americà Gofre, anomenat Puesta de Sol. Espero que vos hagi agradat.
Doncs, Paco, així n'ha sigut. Ens ha encantat començar el programa amb aquest viatge fins al Gran Canyón del Colorado. Amic Paco Pascual, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres sempre.
Bon cap de setmana. Adeu.
Adeu.
L'hora del medi ambient.
Gavi Sánchez, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Cada vegada més n'hi ha més persones que ixen a córrer, que fan el que ara s'anomena running, no? En fi, sí. és el que n'hi ha, no?
Sí, sí.
I cada volta, aprofitant sobretot l'orografia que tenim a aquesta comarca, cada volta la gent és més a córrer per la muntanya, no només es queda en circuits o pel casc urbà o fins i tot per la Via Verda, sinó que se'n va a superar desnivells importants, a interactuar en el medi natural. I d'això anem a parlar-ne avui.
Sí, evidentment és una cosa que està, és un esport que està augmentant exponencialment, i d'alguna manera el que plantegem avui és si això té algun efecte directament amb el medi, sempre respectant evidentment a les persones que ho practiquen, però bueno, d'alguna manera també hi ha que avaluar les coses.
Hi ha una persona que ha estudiat aquesta relació, no?, entre aquest esport i el medi natural. Manuel Oñorbe, biólogo, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
¿Quién es Gavi Manuel Oñorbe?
Bueno, Manuel Oñorbe es, como has dicho, biólogo, es un entusiasta del medio ambiente, pero también practica este tipo de deporte, con lo cual se unen las dos cosas y creo que está muy preocupado también con el tema del posible impacto que pueda haber o el impacto real que pueda haber de este deporte, de esta actividad física en el medio natural. Manuel, ¿cómo estás planteando todo este trabajo de estudio ambiental?
Bueno, pues en primer lugar agradeceros que habéis contactado conmigo. Comentaros que, bueno, yo sobre todo me estoy centrando en el tema de las competiciones que ocurren en la montaña. No creo que el efecto de los corredores que salen de forma individual a practicar este deporte generen un impacto significativo, sino más bien lo que estoy tratando de sacar a la luz es que de alguna forma habría que empezar a evaluar las competiciones en espacios naturales. Espacios naturales y principalmente la montaña. Yo soy eso, como habéis comentado, soy biólogo, soy consultor ambiental, he trabajado mucho tiempo en tema de gestión de espacios naturales protegidos. Allá en Valencia estuve trabajando en el Centro Español de Humedales, en Gandía, de la Fundación Biodiversidad, y bueno, trabajo también en consultoría en temas de evaluación de impacto ambiental. Y como habéis comentado, soy corredor de montaña, llevo muchos años corriendo y bueno, pues poco a poco he empezado a percibir que bueno, pues cada vez existen más carreras, cada vez existen más corredores, este tema se está poniendo muy de moda y se está empezando a generar un conflicto entre lo que es la conservación de espacios naturales, de conservación del medio natural y el uso que le estamos dando. ¿Cómo planteo esta evaluación de las carreras? Bueno, principalmente lo que estoy haciendo es, nos he comentado que también soy miembro de una asociación que se llama Territorios Vivos, que trabaja por la sostenibilidad del territorio, y bueno, pues desde Territorios Vivos nos surgió la oportunidad de elaborar un estudio piloto de evaluación ambiental de una carrera por montaña en la Sierra de la Demanda. Lo que hemos hecho es aplicar los principios básicos de la evaluación ambiental de proyectos a esta actividad y evaluar pues las variables que normalmente se ven afectadas para ver si existe un impacto significativo o no de la carrera. A ver, yo principalmente lo que planteo es que las carreras hay que evaluarlas, hay que justificar que no existe afección sobre el medio. No planteo que se genere un impacto a priori, pero creo que sí que hay que justificarlo. Y se están dando ya, bueno, casos de conflictos entre grupos conservacionistas y organizaciones carreras que, bueno, pues que en muchos casos están justificadas. Os comentaba antes que al ser corredor y a ser biólogo, pues yo tengo una sensibilidad por ambos mundos y este tema explotó, se empezó a poner el año pasado cuando una carrera que se organiza en Somiedo, en el Parque Natural de Somiedo, que sabéis que
es una zona osera, una zona de osos, ¿no?
Sí, una zona osera. Un conservacionista que trabaja allí, que es el fondo, bueno, el FAPAS,
sí.
Denunció que un ultra trail, una carrera de larga distancia, iba a pasar por zonas muy sensibles para la supervivencia del oso, y además en un momento en el que el oso se estaba alimentando para pasar el invierno. Esta carrera se iba a celebrar en septiembre. Entonces hubo un conflicto y un revuelo muy grande. El FAPAS presentó un informe demostrando que el trazado de la carrera pasaba eso por zonas muy sensibles y además en momentos, a horas, donde normalmente pues el oso jamás, o históricamente o desde hace muchos años, nunca se ha encontrado un ser humano. Esta carrera, pues al ser de larga distancia, pues pasaba por horas nocturnas y bueno, pues este informe demostraba o justificaba o trataba de justificar que la afección iba a ser muy grande, y a raíz de ello la carrera, bueno, la Consejería de Medio Ambiente asturiana estuvo a punto de parar la carrera el fin de semana cuando se iba a celebrar y finalmente salió todo bien y se cambió el trazado y bueno, se pudo celebrar la carrera.
Sin querer demonizar a este tipo de actividad física en el medio natural, está claro que aquellas zonas más sensibles que ya se saben, independientemente del estudio pormenorizado ambiental, ya tendrían que quedar fuera de los trazados de estos trails, ¿no? Aquellas que son mucho más sensibles, ¿no?
Exactamente. Yo también lo que planteamos es que otro de los apartados que hay que tener muy en cuenta para evaluarlo es si afecta a espacios naturales protegidos, y si lo hace, si pasa por espacios naturales protegidos, que muchos, la mayoría de los casos así es, bueno, pues estudiar cuál es la zonificación de estos espacios, y si cruza zonas de uso restringido, pues que se evite cruzar esas zonas. En algunos casos sí pasa, en otros no pasa, pero hay cosas, premisas que sí deberían cumplirse siempre, y es que los trazados no pasen por zonas de uso restringido de espacios naturales protegidos. Aquí luego entramos también en la segunda parte, muchos de los espacios naturales protegidos no cuentan con planes de gestión todavía. Sí, creo que es el 50% de los espacios naturales protegidos declarados en el Estado todavía no cuentan con plan de gestión, y entonces pues no existe una zonificación y no, eso no se puede evaluar. Queda a gusto del gestor del espacio el decidir si el trazado sí o el trazado no. Lo que ha ocurrido también en este sentido es que, bueno, pues el fenómeno está creciendo muchísimo y ha pillado de alguna forma desprevenidos a la administración. No se esperaba que esto fuera a ser así, y entonces pues no está contemplado. Incluso en los planes de gestión, donde ya están declarados, no se contempla en muchos casos este tipo de competiciones. En otros casos sí, pero son los menos.
Hemos visto también que parece ser que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha avanzado algo en este sentido, ha hecho algún estudio, ¿no?, publicado en su propia web.
Sí, bueno, pero el estudio que se ha publicado es precisamente este que hemos mencionado, que hemos elaborado nosotros. Es un estudio piloto, un estudio muy sencillito, donde tratamos de proponer una metodología para evaluar este tipo de carreras. Países con más tradición en temas de organización de carreras por montaña, incluso con más tradición en el tema del medio ambiente, como son Francia o Estados Unidos, obligan a evaluar las carreras. La ley de evaluación ambiental española no contempla los eventos, contempla los planes, programas, proyectos, pero no contempla este tipo de eventos, entonces no se evalúan.
Para más información, aquellas personas que estén interesadas en saber algo más de este trabajo y de otros que estás realizando, y un poco poder visitar aquello que publicas, poderlo leer, ¿cuál es el blog o la web donde pueden visitar?
Pues mira, yo donde estoy publicando la mayoría de los trabajos es en mi blog personal, es Manuel Medio Ambiente, todo junto, wordpress.com.
Bueno, pues desde aquí aplaudimos esa sensibilidad que has demostrado y nos has contado, y que sobre todo la haces extensiva para la gente también, y que se contribuya a esa sensibilidad, repito, sin demonizar ninguna actividad física en el medio natural, todo lo contrario, pero sí desde el punto de vista del respeto y del equilibrio paralelo, tanto deporte como medio ambiente.
Manuel Oñorbe, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Un debat, Gavi, sense cap mena de dubte, molt interessant, l'activitat esportiva i la pràctica amb el respecte del medi ambient. Segur que n'hi ha detractors i persones que estan a favor, no?, que es pugui regular d'alguna forma.
Sí, però si fem les coses amb trellat, com sempre diem, al final podran perdurar en el temps i podem gaudir-les els que eixen a la natura per a disfrutar-la pròpiament, i és que la disfruten d'una altra manera, com és, per exemple, en carreres i en entrenaments. No?
Si vols, abans de anar d'excursió amb Guillem Torres, anem amb les notes de la setmana.
Sí, l'aplaudiment. Sabràs que està transcendint que en alguns llocs del territori espanyol estan ja plantejant-se la restricció de l'aigua per la poca pluja que ha hagut. No és el cas del nord, que n'ha plogut molt, però en altres punts de la meitat nord, de la meitat sud cap avall, sí que estan tenint problemes. Així no ho hem sentit. Jo he fet la meva conclusió, és dir, possiblement és perquè la gent ja està fent un ús sostenible, equilibrat, conscient de l'aigua, no està malgastant-la. Encara que ha pogut poc, d'alguna manera, si no tenim avisos de restricció, és que encara queden diguem, la suficient àvia com per poder tindre abastiment, però sobretot també jo, i aquesta conclusió, aquesta lectura que faig és que estem fent-ho bé, és dir, continuem, este mèrit l'haver-ho fet bé fins ara, però continuem per a que no ens traguen targeta roja i no tinguem que tindre restriccions.
De moment, aplaudiment. I l'esbroncada de la setmana, Gavi?
L'esbroncada, doncs, consultant els portals de medi ambient, concretament el diari Ecologia, és un diari digital, jo crec que de prou importància, ha tret unes xifres que són tristes i són preocupants. Les espècies amenaçades al món dona uns tants percents, en aquest cas els mamífers estan amenaçats prop del 21%, amfibis prop del 30%, aus el 12% i plantes el 70%. És a dir, és tota una mostra de preocupació i de bueno, pues, hem de forçar que les autoritats canvien les estratègies i els propis humans també, en definitiva, ho tenim en la mà de canviar el destí d'aquestes espècies, no?
Gavi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Quique.
Anem ara d'excursió.
Perfecte.
Guillem Torres i Pere, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
Avui marxem a Terra de Moros, no? A la Vall de Gallinera.
Vaja, en mes d'abril. Bueno, Vall de Gallinera. Dos èpoques importants per anar a visitar la Vall de Gallinera és la primavera i, com no, la tardor. Perquè, pues, bueno, el paisatge canviant. Ara, en la primavera, tenim el que és tota la Vall de Gallinera, país que anem de boda i que tinguem la nòvia vestida de blanc. I després, en la tardor, pues, la tenim, està vestit de roig, no? Quan el cirer canvia la fulla. Pues, bueno, aleshores, nosaltres, pues, jo he elegit fer aquest recorregut perquè anem a fer alguns per allí, per la Vall de Gallinera, i el que anem a fer avui és visitar-lo, però és la vessant... Normalment, quan parlen de Gallinera, sempre se n'anem a la vessant nord. Sempre se n'anem a veure la Forada, el Penyal Gros... bueno, este viatge se n'anem a visitar la zona sur. És a dir, visitarem la Solana i és la zona que perteneix a la Serra de la Safor. En concret, què és el que anem a veure? Pues, a banda de fer un recorregut simpàtic, pues, el que anem a veure també anem a veure uns petroglifos que existeixen en la zona, que són al voltant de 10 o 12 creus, que estan picades en la roca i que estan completament integrades en el paisatge. O sigui, són unes marques, conforme han dit abans, algunes voltes, no? Que són marques que no sabem d'on venen, qui les ha fet i ni per què. Pues allí tindrem al voltant, pues, d'això, 10 o 12 creus, que són, vamos, que lo que són les astes d'aquestes creus són iguals, d'un costat que d'un altre, no? Que no n'hi ha ninguna que siga més llarga, sinó que són totes iguals. Aquestes creus estan damunt d'un escaló, que està també tallat a un escaló d'unes proporcions importants i està tallat a mà. Després passarem per lo que és la Font del Llimener. La Font del Llimener està situat a meitat de la Serra de la Solana, estàvem a la nau ja de dins d'un forat que sembla que està picat a posta, però no, és una cova, pareix que sigui un alcabó, però és una cova i dins de la cova tenim la font. Esta cova, la part exterior està coberta de vegetació, però dins tenim el que és la font. I després el que farem serà, quan pugem a la part alta, que s'anomena el Pla de la Llacuna, anem a veure el que possiblement en l'antiguitat fora un cup de vi. És a dir, la construcció que existeix és pràcticament que siga això. Una zona alta, o sigui, dins del cup, el que és el cup té tres espais, un que és on xafaven el raïm, l'altre és on s'almacenava el raïm i una tercera que és està mig enterrat, és on recuperaven ja el líquid del raïm, no? Aleshores és un... Vamos, tampoc se sap qui ho ha picat, per què ho ha picat, bueno, perquè sí, bueno, però l'antiguitat no ho sabem. El que anem a fer és, pues, anem a començar l'excursió. Es col·locarem en la població del patró, allí es deixarem el nostre vehicle aparcat, i com anem a visitar la Solana, pues, n'hi ha que anar cap al nord per visitar la Solana. En principi, passem tota la població del patró i seguirem les marques del PRV-167, però molt poquet temps. Començarem, quan es canvi del poble, en seguida que es canvi del poble, anem a veure una senyal vertical de direcció del PRV-167, i així n'hi ha un encreuament de centres. Deixem les marques, per això el dic jo, que hem fet un xicotiu recorregut en aquestes marques, i ja baixem cap al llit del riu Gallinera. Una vegada estiguem dins del riu de Gallinera, així tindrem contacte en dos barrancs, que és el barranc de Llombà i el barranc de Gallinera. Pues, pujarem 30 metres, 30 metres per dins del cau del riu, del riu Gallinera cap amunt, i en seguida eixirem d'este llit del riu, farem una xicotiu a Rambla i entrarem al barranc de Llombai. Així també farem un xicotiu recorregut per dins del llit del riu i ja eixirem i ja anirem per la senda molt ben definida per lateral al barranc. El que és la vall de Gallinera ara i el que és el patró i el que és la part de Gallinera queda a l'esquerra i a la nostra dreta queda la serra de la Safor. Anem a circular durant un recorregut al voltant d'uns 10-12 minuts per al costat del que és el llit del riu i en seguida començarem a pujar. I a poc ja entrarem en una zona de lloses de pedra i així és on estan situats els petroglifos, estos que hem comentat davant, les creus. Anem a veure que està l'escaló este, que és molt significatiu, ja no pot passar de desapercebut, i damunt d'aquest escaló tenim pues, això, les 10-12 creus estes. Així seguirem les marques d'hitos i també les marques de pintura de color blanc i de color verd. És un sender local i este és el recorregut que tenim que seguir. Així la senda no està definida perquè estem per damunt d'unes lloses de roca calcària. I si anem d'aquestes roques i ja automàticament ja entrem en un sender ben definit que porta sentit ascendent. El Font del Llimener, anem a plegar, el nostre punt de referència va ser la Font del Llimener, que anem a trobar-la a la nostra dreta, sense cap tipus de dubte, perquè la vegetació que tenim al voltant és una vegetació de ribera, gràcies a la afluència de la font. Com hem dit abans, la font està dins del Consell del Cabó, però és que sembla haver ser picat a posta i no, és una cova i dins tenim la font. Seguim amunt i tornarem a entrar en la zona de llosa també, de pedres, ¿vale? Pues així també, marques de pintura blanca i per no despistar-nos, seguim les marques i ja pujarem a la zona alta. Ja estem ja pràcticament al principi del que és el Pla de la Vall i el que tenim és una valla metàl·lica que protegeix uns bancals de cirets que n'hi ha en la zona alta. Seguirem el camí pel costat d'aquesta valla fins que fem contacte en una pista forestal. Aquesta pista forestal aplegarà un encreuat molt propet i en seguida, quan apleguem l'encreuat a la nostra dreta, hi ha uns 100 metres, no aplegarà 100 metres, tenim entre la zona de bosc, a la dreta de la pista forestal, tenim el que és el cub de vi que hem comentat. Pues una volta hem visitat el cub, tornem a darrere, desfem el camí, perquè el que ens interessa és anar fins a la pista forestal que està asfaltada en este punt per a seguir el nostre recorregut. Desfem el camí i tirem direcció cap a l'oest. Entrarem en la zona asfaltada, que este punt de la zona asfaltada és el pla de la vall, que comunicaria, aquesta carretera asfaltada comunicaria o bé a la Llacuna, o bé a l'Orxa, o baixem perfectament a Benisili. El camí és un camí forestal asfaltat i és molt estretet. Pues anem a circular per aquest camí asfaltat per direcció a Benisili i anem a situar-nos que antes de començar a baixar tota una pendent molt forta a mà dreta ens deixa una pista forestal. Aquesta pista forestal l'agafem, fem 100 metres de pista forestal i en seguida anem a trobar-nos el sender que baixa cap a Benisili. La costera del Rellam s'anomena esta baixada i és una baixada forta, un poquet erosionada, però ben definida. Fins que apleguem a la població de Benisili. Abans aplegarem a lo que és el cementeri, per del cementeri passarem a la població. Una vegada estiguem en Benisili, pues ja tenim que seguir lo que és la carretera asfaltada per baixar a lo que és el punt d'inici, que és el patró. Pues en tot aquest recorregut pues haurem tardat al voltant de 2 hores, 2 hores 10 minuts, com a molt, i segurament tardarem més, perquè si parem en les creus, parem en la font i parem en el que segur que anem a fer-ho, que anem a parar, pues tardarem més. Però efectiu, de caminar, unes 2 hores, per a ser més exactes, i una excursioneta a la Vall de Gallinera per a repetir, no per fer-la una volta, sinó per a repetir-la.
Ja sabem que ho podem fer en primavera i després a la tardor trobarem un paisatge totalment diferent.
Sí, Gallinera té eixa màgia, bueno, té moltes màgies, no? Té moltes màgies, i però una d'elles és el paisatge, bueno, i la flora, la quantitat de flora, bueno, els abans, a les orquídies. Bueno, pues puc dir que podem trobar-nos d'entre 4 i 5 espècies diferents d'orquídies per les amants de la fotografia d'aquestes floretes impressionants també.
Fotografies en podem trobar també al blog de Guillem Torres i Perea.
Exacte, guillemtorres.blogspot.com, i bueno, la ruta, el track, bueno, ho tenim tot allí per facilitar que la gent gaudisca de l'espai que tenim.
Més informació impossible. Guillem, moltíssimes gràcies.
A tu, Quique.
A l'hora del medi ambient volem aprofitar avui per conèixer una nova oferta comercial vinculada amb la sostenibilitat i amb la vida saludable. Ens ho apropa Lucía Gadea.
I anem a presentar un establiment de la nostra ciutat el que ofereix productes orgànics o productes biològics i ecològics. És Macrovital, que no només aposta per l'alimentació i productes naturals, sinó que també du a terme activitats culturals, activitats formatives. Emili Sellers és la persona que està a càrrec de Macrovital. Emili, què tal? Benvingut.
Gràcies.
Explica'ns un poc com sorgeix aquesta iniciativa de crear, de posar en marxa un mercat orgànic.
Sí, això sorgeix perquè en la meva dona i jo m'han canviat d'alimentació, buscant el que busca la majoria de la gent, curant enfermetats, però que ja no són enfermetats, sinó és millorar la salut, perquè no fa falta que una persona estigui malalta per voler sempre millorar, estar més actiu i notar-se millor sempre.
Uh-huh. No fa falta trobar aquests símptomes que notem quan estem malalts per a ja posar remei a través de l'alimentació i els hàbits, no?
Sí, perquè el més important, a part de notar-se més vigorós, millor, de curar enfermetats, també és per la prevenció, el poder evitar que les enfermetats sorgisquen en el futur, i el que estem dient, notar-se més vigorós o notar-se millor.
Uh-huh. On podem trobar Macrovital?
Sí, Macrovital està en el camí 83, en el Coll, en la zona alta.
Uh-huh. I quina és l'oferta de productes que teniu? Hem donat alguna pista, ni alimentació, ni ha també llibres, etcètera, no?
Sí, l'oferta és molt variada. La diferència nostra és que tenim productes a granel que es poden servir fàcilment perquè disposen de dispensadors per servir-se-los, i també disposen de fruita i verdura fresca, a més de pa biològic també, que el duem 3 voltes per setmana, igual que la fruita també, la fruita i verdura. I a part d'això també tenim cosmètica, també tenim llibres, també tenim productes envasats de nevera, com són el tofu, seitan i moltes altres coses. També tenim formatge, sobrassat. Entonces tenim molts productes que tots són biològics o orgànics.
Uh-huh. I també aposteu per activitats que ajuden també a la gent que vol cuidar-se i trobar-se millor, com comentava Emili, en xerrades, tallers, etcètera, no? Avui tenim aquesta vesprada una cita important, no? Però anem a ubicar tot això. Com també sorgeix aquesta necessitat d'informar a la gent?
Sí, és precisament això, que el que necessiten les persones són informació, perquè moltes voltes les coses no es fan malintencionadament, sinó que són fruit la desinformació. I també el tema de cuidar-se, també si les persones es cuiden pitjor o no saben que hi ha certes coses que poden millorar la seva vida, és també pel desconeixement. I d'ahir que sorgeix la necessitat de fer aquestes activitats paral·leles, que són, tots els dijous, de 4 a 5, per exemple, hi ha meditació gratuïta en un professor qualificat, i també hi ha el curs que estem dient, que és esta vesprada, que és una xerrada, que es farà de 7 a 8 de la vesprada i que el dona Patricia Restrepo.
Qui és Patricia Restrepo? Per què és important que anem esta vesprada a escoltar-la?
Sí, Patricia Restrepo és la jefa de l'Institut Macrobiòtic Espanyol, i ella dona una xerrada d'alimentació intel·ligent, o sigui que no fa falta fer una dieta ni res, és anar adaptant l'alimentació a cada persona i anar millorant lo que és la seva salut, pas per pas.
És una de les activitats, aquesta vesprada, a partir de les 7 de la vesprada, Patricia Restrepo estarà a Macrovital, i s'ha de fer algun tipus de reserva, acudir simplement invitacions, com ho heu organitzat, Emili?
Sí, no, no cal reservar, cal simplement anar allí al camí 83 a partir de les 7, es pot anar un poc abans, 7 menys 10, i simplement és això, és l'entrada lliure i gratuïta.
Uh-huh. Això forma part de les activitats que organitzeu, però a més doneu cursos de cuina sana, no?
Sí, els cursos els començarem a partir de passar festes de Sant Jordi, començarem els cursos, perquè ara està Setmana Santa i moltes coses. El que sí que començarà també és la consulta de Patricia Restrepo, que farà ella una consulta. I a part de tot això, també tenim facilitador de salut i assessor esportiu gratuït.
Mm. I meditació, que ja la dueu a terme, no? En macrovital, no?
Sí, la meditació ja l'hem feta per segona setmana i és a càrrec de Marino Buendía, que és un professor qualificat que ens tira una mà, perquè també és gratuïta.
Macroorbital, el mercat orgànic que ens ofereix una altra manera d'alimentar-se, no només físicament, sinó també en quant a lo psicològic. Emili Sellés és la persona que està al càrrec d'aquest establiment, este mercat biològic. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per la tasca que feu.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
Fins així el programa d'avui. Ens tornarem a trobar ja després de festes, perquè ara, amb motiu de la Setmana Santa i amb motiu de la proximitat dels moros i cristians, començarem una programació especial així a Ràdio Alcoi. Aquest programa que ara acaba el poden sentir a partir d'allà a la nostra web www.radioalcoi.com.